Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 23 de maig de 2025. En nom de tot l'equip desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital alpenedesenca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com cada matí us acompanyarem des d'ara i fins les 12 i en aquestes 3 hores passarà i escoltareu tot això. D'aquí uns instants, la meteo del cap de setmana amb Marc Paredes. És divendres i després de la previsió no poden faltar els esports, una prèvia ràpida del cap de setmana i l'entrevista. Avui amb Lluís Padró per presentar la 13a edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera, que se celebra aquest diumenge a Vilafranca, organitzada pels Xicots. A 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. 5 minuts per saber com es lleva aquest matí de divendres el flash informatiu. Als escenaris d'arreu del país hi ha molt bones propostes teatrals que la Clara Cols selecciona i en recomana. L'escoltem a partir de 9:45. Obrirem la segona hora a les 10:06 presentant la 38a edició de la Diada de la Puntaire que té lloc aquest diumenge a Sant Sadurní. Ens explicaran què hi trobareu i com anirà la Rosita Llopart i la Isabel Coloma, presidenta i secretària de l'Associació de Puntaires Sadurninenca. A 10:45 de nou parem 5 minuts, cedim els micros als serveis informatius perquè ens expliquin com va aquest divendres a les nostres comarques. A continuació d'aquest segon flash, agenda al detall, un parell de recomanacions de cap de setmana. D'una banda, la Diabla Oliva, que té lloc demà a càrrec dels Diables de Santa Oliva. I de l'altra, la segona edició de la Masovera al Mercat de l'Economia Social i Solidària, que també se celebra demà a Vilafranca. Ens l'explicarà el Jordi Torrents, coordinador de CUPSETANIA, l'Ateneu Cooperatiu de la Vegueria Penedesenca. A les 11:06, el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens porta les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana i també seguirem parlant de tot el que dona de si, pel·lícules, polèmiques, glamour, al Festival de Cinema de Canes. A 11:45, última cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el darrer flash d'aquest divendres. I per acabar una conversa distesa i amb calma, per acomiadar bé aquesta setmana i aquest divendres, avui amb el vilanoví Bernat Valls, que s'ha estrenat amb la seva primera novel·la Ningú no ho sabrà. En parlem tot acabant. A banda dels flaixos informatius, a 9:45, d'11 i de 12, seguim pendents també de l'actualitat nacional i internacional els butlletins horaris que escoltarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest divendres 23 de maig al Penedès en xarxa. Ens acompanyes?
El temps.
Venim de la refrescada d'aquest dijous. Sembla que la cosa es normalitza, però qui té la informació és el nostre home del temps, el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem el divendres i ho fem amb un temps molt més estable i, per tant, també assolellat. Deixem enrere aquestes precipitacions que vam tenir ahir al migdia, que tan sols van ser quatre gotetes mal comptades, i tenim un divendres amb alguns núvols, però amb forces tones de sol i temperatures que avui, en tots els casos, tant les mínimes com les màximes, tendiran a pujar, però encara l'ambient a primera hora és força fred, perquè encara tenim valors doncs inferiors a aquests 16, 15, 14 graus de temperatura al conjunt de la comarca. Demà, pocs canvis. De fet, mantindrem aquestes nuvolades amb forces tones de sol, les temperatures també tendiran a pujar, en especial al migdia. No tindrem una calor exagerada, però sí que notarem que les temperatures seran força més suaus, i de cara a diumenge el sol s'imposa, temperatures clarament cap a l'alça, per tant, serà un diumenge molt més càlid, i de cara als propers dies haurem d'estar pendents. Tenim clar que a mitjans de la setmana vinent, o millor dit, a principis de la setmana vinent, mantindrem aquesta tendència de temperatures en alça i algunes bandes de nebulositat sense precipitacions, però a partir de dimecres, dijous i dies posteriors haurem d'estar pendents, perquè els mapes ens indiquen altes pressions, i això vol dir, per una banda, sol, i l'altra, temperatures altes, preestiuenques o fins i tot d'estiu. A veure si ja arribem a aquests primers 30 graus de la temporada aquí al Penedès. Tots fan pensar que es podrien assolir de cara a la setmana vinent, però en especial a finals de setmana. Ho anirem seguint amb atenció perquè encara queden alguns dies i la situació pot canviar. De moment, això és tot. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Els esports.
Divendres i esports formen un tàndem imperdible que us apropem setmana rere setmana. Un espai que ens serveix per apropar-vos la prèvia i una entrevista que avui compartirem amb Lluís Padró, tot conversant sobre la 13a cursa d'orientació Lluís Barrera, que se celebra aquest diumenge a Vilafranca. Abans d'aquesta entrevista, l'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, ens desgrana la prèvia. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com sempre, comencem amb el futbol, i és que el Vilafranca disputa aquest cap de setmana l'última jornada de la Lliga Elite. Serà demà a les 4 i 5 de la tarda a Vilanova. Dit això, ens centrem ja en hoquei patins i més concretament en els quarts de final dels play-offs de l'Hockey Lliga, on hi tenim, recordem, doble representació penedesenca. Noia i Calafell se la juguen demà, i és que després de perdre el primer partit de l'eliminatòria, els dos estan obligats a guanyar per tal de forçar el tercer i definitiu partit. El Noia obrirà demà la llauna a un quart de 5 de la tarda en un Olímpic de l'Ateneu que espera una gran entrada per rebre el Reus. Una mica més tard, a 7:45 del vespre, el Joan Ortoll, el Calafell, rebrà l'Igualada. En el cas de forçar el tercer partit, tots dos jugarien fora de casa el proper dimarts a 9:15 del vespre. I pel que fa a les altres dues eliminatòries, el Barça visitarà l'Alcoi diumenge a les 12 del migdia i amb el coixí de la victòria en la primera jornada a casa, mentre que el Liceo, que va perdre en el primer partit a casa, s'ho haurà de jugar tot a Lleida demà a les 6 de la tarda. I després d'aquesta cada vegada més minvada prèvia, anem ja amb la nostra entrevista de la jornada, que avui, tal com avançàvem a l'inici, dedicarem a la cursa d'orientació Lluís Barrera, que se celebra aquest diumenge a Vilafranca. Ens l'apropa l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, cap de setmana que està a punt de començar, i a nivell de Vilafranca doncs és un cap de setmana de curses, ple de curses. D'una banda, la que tractarem avui, que és aquesta cursa d'orientació Lluís Barrera, 13a edició, però també des d'avui divendres mateix, ja amb l'inici de les primeres curses de la Gravel Penedès, amb 14 distàncies disponibles des d'avui divendres i fins diumenge. També es celebrarà la Coniungo, la cursa de resistència, la trail per equips, que serà dissabte a la tarda. I d'altra banda també Cross de Sant Ramon, que en el seu moment, el mes de març, va ser ajornat per la pluja, i també se celebra aquest cap de setmana. I una d'elles, la cursa d'orientació Lluís Barrera, que es va presentar fa uns dies al local dels Xicots de Vilafranca, a Cal Noi Noi, 13a edició d'un esdeveniment que és potser un dels pocs que segueix endavant d'aquest tipus de curses, les curses d'orientació, que a nivell català, a nivell local, han anat a menys, però aquesta doncs, segueix endavant i amb una resposta força important del públic. Veurem com va aquest diumenge amb les dues propostes, tant la cursa llarga com la curta, també orientades tant a un públic familiar com també un públic més expert. Hem parlat amb un dels membres de l'organització, en Lluís Padró. Bé, doncs ja tenim aquí, no?, aquesta nova edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera. Un dels titulars que quedava també palès a la presentació és que són una mica la resistència, no?, d'aquest tipus de curses.
Sí, bueno, és veritat que havíem estat amb la Lliga de Curses d'Orientació del Gran Penedès, havien arribat a haver-hi 10 o 12 curses, i una mica, bueno, segurament també després de la pandèmia així, n'han anat quedant més poques, no? O sigui, al final ja s'ha desmuntat la lliga i queden unes 3 o 4, no en queden masses més. I llavors, bueno, contents de poder seguir resistint i sobretot amb la valoració de tota la gent de ganes de continuar-ho fent, no?
Sense dubtes que seguir endavant doncs, és una gran notícia, tenint en compte també doncs, les circumstàncies, no? Vosaltres, any rere any, la veritat és que la resposta de la gent és bona, no? Com ho veieu?
Sí, estem contents perquè anem mantenint més o menys el nombre de participants, a més tenint en compte que aquest mes de maig normalment sempre hi ha moltes activitats i moltes activitats esportives i bueno, tot i així, doncs, suposo que com que la gent s'ho passa bé i ja fa molts anys que venen, doncs ens anem mantenint i contents de poder seguir organitzant.
L'any passat diria que ja vau coincidir, no? Es va fer aquest cap de setmana conjunt amb la Gravel, la Coniungo, també vosaltres. Aquest any torna a coincidir.
Sí. Bueno, tenint en compte que són diferents tipus de curses, no? Una és en bicicleta, nosaltres sent d'orientació, i doncs, bueno, entenem que aquest cap de setmana estarà ple d'activitats esportives per aquí Vilafranca i el Penedès. Doncs som un referent esportivament, la comarca. Ja, doncs aprofitem-ho.
Ja potser vosaltres també viviu molt d'habituals, no? Gent que doncs, després de 13 edicions ja tens gent que són clàssics, són habituals, ja no són fidels, no?
Sí, efectivament, amb la cursa llarga, la més competitiva, doncs molta gent repeteixen i els agrada participar. A més, són molta gent que estan posats en el món de l'orientació, amb les lligues que estan nocturnes entre setmana, i sí que és un perfil de gent que són bastant fidel, no? Tant a la nostra cursa com a d'altres curses d'orientació. I per una altra banda, doncs, tenim la cursa infantil o familiar, que aquesta sí que es va renovant perquè, clar, el perfil de participants és diferent, no? I aquí sí que doncs, contínuament anem renovant i sempre ho diem amb l'objectiu de que tota aquesta canalla que comencen a participar en l'orientació doncs, a partir de la cursa familiar, doncs un dia puguin passar a fer el salt a la llarga.
Pel que fa a la present edició, doncs una mica seguiu les línies mestres de sempre, no? Aquestes dues vessants, la cursa llarga i d'altra banda també la cursa curta, o que també se li diu familiar.
Ah, exacte. Sí, mantenim les dues variants de cursa. Intentem muntar un esdeveniment, un acte que pugui agrupar el màxim de gent, i per una banda doncs, tenim aquesta cursa llarga, que doncs, es té 2 hores i mitja per fer el màxim nombre de fites o la màxima puntuació, i també ens interessa doncs, tenir un altre perfil de cursa on puguin participar les famílies, grups d'amics, amb canalla, i on s'ha de fer una cursa d'orientació, però més pel centre de Vilafranca i dinamitzada d'una manera diferent, no? On a cada fita troben una activitat, una prova per superar, un circuit d'habilitats, i bueno, intentem que després ens trobem tots a les 12, tant els de la cursa llarga com els de la cursa familiar, per acabar fent una mica de festa a la plaça Milà i Fontanals.
Pel que fa a la cursa llarga, anem repassant una mica, no?, els dos recorreguts. Pel que fa al llarg, són uns 20 quilòmetres, no?, aproximadament, també depèn de després cadascú.
Ah, exacte. El fet de l'orientació és això, que inicialment entreguem un mapa amb, amb uns punts marcats, no?, que són les fites que han d'anar a marcar, però la gràcia que té és que tothom pot fer el circuit que vulgui, no estan ordenades, de manera que tothom pot decidir l'estratègia que vol fer, si vol fer més o menys fites, i al final, doncs, depenent de la voluntat de cada grupet, doncs, decidiran el millor recorregut, i clar, si les fas totes, doncs sí que poden sortir uns 20 i pocs quilòmetres, però també és veritat que potser fent menys quilòmetres i encertant bé amb l'ordre pots arribar a fer més puntuació que algú que hagi corregut molt més, no?
Això pel que fa a la llarga, una mica més exigent, també pel que fa al recorregut, perquè això ja és per camins rurals, per vinyes, en contraposició amb l'altre, que és urbà.
Sí, destacar que segurament aquest any encara, si ja habitualment és una cursa molt xula i agradable per l'entorn, doncs aquest any, amb totes les pluges que hem tingut i tal com està la natura, jo crec que serà dels anys bonics de disfrutar-la, aquesta cursa llarga.
Parlem també de la familiar, de la curta, que això és pel centre de Vilafranca, és un paisatge doncs, diferent, urbà, aquí amb una vocació més diferent a l'altra.
Exacte, aquí el que ens interessa és doncs, agrupar famílies, grups d'amics amb canalla, i el que es fa és, el funcionament és igual, un mapa amb unes fites marcades, l'únic que el mapa és pel centre de Vilafranca, i la peculiaritat que té aquesta cursa és que a cada fita es trobarà en un monitor una persona que dinamitzarà una activitat, una prova d'habilitat, de punteria, un circuit, i l'hauran de superar. Un cop superada, doncs podran anar fent tot el recorregut de fites.
Inscripcions obertes ara mateix. De fet, es poden fer el mateix dia, no?, si queden places.
Sí, sempre recomanem de fer-les prèviament per poder tenir els mapes preparats i tenir totes les tardes de control i tot a punt, però això, si queden places, doncs sempre tenim aquesta opció del mateix dia, una hora abans de cada sortida, de poder fer les inscripcions.
A part que avui dia ja la gent està més que acostumada a fer les coses per internet, eh?
Sí, sí, sí.
Si es fan el mateix dia, ja suposa un increment del preu, són 2 euros més. Són 8 la llarga i 3 la curta, no?, si no m'equivoco.
Ah, exacte. Intentem fer... Avui en dia que els preus es van disparant amb totes les curses, doncs intentem mantenir els preus que hem anat fent els últims anys i bueno, amb la intenció de que pugui participar el màxim de gent, que no sigui pel preu que no participi.
Tot aquest tema d'inscripcions, evidentment, després té un retorn, perquè vosaltres doncs, cuideu el participant. És un dia també festiu, marcat doncs, per aquest volum de gent, i a la conclusió de tot l'esdeveniment sempre acostumeu a fer un vermut, no?, per cloure la jornada.
Sí, sí, sí. O sigui, ja fem que les dues curses, una surt a 9:15 i l'altre 10:45, però el que ens marquem és que a les 12 hi hagi l'arribada de les dues curses, el temps màxim per fer les dues curses, i durant aquest temps tenim jocs gegants perquè la canalla puguin participar i puguin passar-s'ho a la plaça, que a més també tindrem música i hi haurà molt d'ambient, i això, i acabem coent amb un vermut que anirem saludable perquè intentem evitar begudes gasificades i que acostuma a ser generós, que la gent també és algo que els agrada molt, no?, després d'haver fet esport, de poder tenir un petit premi.
També, com sempre, a la presentació anunciàveu el cartell d'enguany, que l'ha dissenyat una alumna de l'Arsenal, la Jana Cusiner. També ha cridat l'atenció, no?, aquest cartell, és una mica un disseny una mica diferent al que estàvem acostumats.
Sí, 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 ho va explicar. Això segurament ho explicarà més bé ella que nosaltres, però a nosaltres ens va agradar molt perquè les imatges, això ho podreu veure tant a la web com els diferents mitjans, com per les cartelleres de Vilafranca, la imatge que té doncs, va fent diferents formes quadrades on te representa la simbologia dels mapes de les curses d'orientació més adaptat a l'entorn doncs, de la vinya, del raïm, i també simula els colors de la fita, que és el taronja i el blanc. I, com a mínim, per la gent que està en el món de l'orientació, ràpidament identifica que hi ha una cursa d'orientació o que hi ha alguna cosa semblant, no? I sí, sí, realment ens ha agradat molt. I val a dir que aquest any doncs, es va encarregar de fer un concurs a l'Escola d'Art i Disseny Arsenal i la guanyadora, que va ser la Jana Cusiner. Però també la resta d'obres tenien un nivell i una qualitat molt bones. O sigui, realment se'ls ha de felicitar.
Doncs sí, sí, des d'aquí doncs incidir, no?, novament en aquesta felicitació, perquè la veritat és un cartell ben xulo. Com esperem que sigui la cursa d'aquest dia 25, que sigui una edició rodona d'aquesta 13a cursa d'orientació Lluís Barrera. Lluís, gràcies per l'estona, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, tant per la difusió com pel seguiment que feu de l'esdeveniment.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que un espurna.
Són Stay Homes i Figaflaues cantant Espurna, que ens duran el flaix de notícies.
Som feliç així.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100%.
Uns somnis dinosaures, dinotar-se en fa l'estanta. Vareno, vareno, ja que estic vareno. Estic regant les plantes, meteorits i top als aire. Vareno, vareno, la pressa és vareno.
No serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així.
Tot i que els somnis són bonics, quan ens anem fent grans, tots volem ser petits. Tot i que els somnis són bonics.
Les coses importants.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Cunit renova 300 fanals amb tecnologia LED per millorar l'eficiència energètica i la seguretat. L'Ajuntament de Cunit inicia les obres de substitució de les llumeneres dels fanals públics als sectors de Camp Moles, Sol Cunit, Pro Cunit, Pla de Mar i Valparaíso Muntanya. En total es renovaran 300 punts de llum a LED per millorar la il·luminació i l'eficiència energètica. L'import de licitació d'aquestes obres ha estat de 375.000 euros i també inclou la renovació dels quadres elèctrics d'aquestes zones per reduir avaries i fer-los més segurs. José Manuel Cavada, regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, destaca que amb aquesta primera actuació de renovació de l'enllumenat comença un procés de substitució per etapes que durà al municipi a millorar la totalitat de l'enllumenat públic per complir amb els objectius europeus en matèria d'eficiència energètica i per millorar un servei que preocupa especialment a la ciutadania. Més de 800 alumnes d'escoles i instituts de la Vegueria del Penedès han participat a la Festa Sant Bori a Vilafranca. Organitzada per Òmnium Cultural, amb la col·laboració de voluntaris, entitats i l'equip de Llengua i Cohesió Social del Servei Educatiu de l'Alt Penedès, la festa tenia lloc ahir al matí al pavelló d'hoquei de Vilafranca. Més de 800 nois i noies d'escoles i instituts de la Vegueria Penedès, la majoria de Vilafranca, van participar a la festa, que consistia en diversos tallers i en la presentació dels projectes audiovisuals que l'alumnat ha preparat en el marc del Sant Bori. La vicepresidenta d'Òmnium Cultural a l'Alt Penedès, Aleida Bertran, recorda que el Sant Bori va néixer com a concurs de narrativa en català, però ha evolucionat mentre manté el foment de la llengua catalana com a eix principal. Aquest diumenge continua el cicle de salut a Moja dedicat a la menopausa. Dins el cicle Dona i Salut dedicat a la menopausa que organitza l'Ateneu Mogenc, aquest diumenge s'ofereix la segona de les sessions amb la psicòloga Olga Montserrat. Serà a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Xarxa de Moja. Montserrat exposarà com la menopausa pot afectar l'estat d'ànim i les relacions personals, així com de la importància de validar aquestes experiències. També oferirà estratègies per afrontar aquesta etapa des d'una mirada positiva i empoderadora. És una activitat gratuïta, però es recomana reserva prèvia a ateneumogenc@gmail.com. I Gelida celebra demà el Diabòlic. Els Diables de Gelida ompliran els carrers del municipi d'activitats Llum i Foc aquest dissabte amb l'anomenat Diabòlic, una jornada que s'allargarà des de 11:45 del matí i fins ben entrada la matinada. Apadrina una carretilla serà la primera activitat organitzada per l'entitat Taronja i tindrà lloc de 11:45 a 12:30 al Parc de les Escoles Velles, a l'epicentre de la festa. Allà s'hi trobaran les manualitats que els infants de les dues escoles de Gelida van crear arran de les visites dels diables als centres educatius fa unes setmanes. Els infants, a més, podran apadrinar les carretilles que van fer l'any passat en un micromecenatge i qui ho faci apareixerà el seu nom inscrit en una de les carretilles que es petarà a la Festa Major de Gelida 2025. A les 8 del vespre arriba un dels plats forts de la celebració, el correfoc infantil amb la colla infantil dels Diables de Gelida i els Samanrafum de Sant Sadurní. La diada clourà amb el sopar popular i després amb la sessió musical.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa.
La dona més teatrera del Penedès en xarxa és la Clara Cols, que recomana, fa de recomanadora teatrera els divendres un cop al mes. I avui torna, avui li toca i ens fa molt felices tenir-la aquí i escoltar aquests suggeriments que ens durà. Bon dia, Clara.
Hola, molt bon dia.
Comences reivindicant, enaltint, la força del teatre.
Sí, sí, una miqueta perquè, mira, ara ve el final de curs, no? Hi ha moltes famílies i també molt joves i gent també més gran que potser fa teatre durant l'any, no? Així de moda extraescolar, i ara venen els finals de cursos, venen les mostres i bueno, mira, he agafat aquesta excusa per comentar diferents aspectes del teatre formatiu. Començant una miqueta per reivindicar els professionals que s'hi dediquen, que realment, vull dir, clar, vosaltres us imagineu gent que no hagi fet teatre o que no hagi conduït un grup a fer una obra de teatre, potser no és conscient de tota la feina que comporta a nivell de gestió també humana i després també de muntar una petita obra de teatre que has d'adaptar per aquella canalla, per aquell grupet, donar-los les que tothom parli igual, que surtin tal, assajar-los, vull dir, és una feina molt bèstia i també molt bonica, i que tinc la sensació que, així com en altres àmbits, no? Jo què sé, concretament també parlo una miqueta de Vilafranca, que és el que conec més de prop, i no sé si altres llocs doncs, potser funciona diferent, no? Doncs jo què sé, en escoles municipals de música, escoles de dansa, que tenen també els, són potents, però de teatre sempre s'ha quedat tot molt, potser a les escoles, a extraescolars, que ja entenc que és una dinàmica diferent, però que a vegades tinc la sensació que no s'acaba de valorar els professionals, són una miqueta que siguin quasi una ludoteca, que dius, tinc allà uns nens que els he d'entretenir, i ostres...
Saps què passa? Que no guanyeu medalles, els d'esport, per exemple, guanyen partits, competicions, marquen gols, encistellen...
Sí. És diferent.
I, clar, això és diferent.
I a vegades veus activitats que també m'he trobat així com a mare, no? De dir que pagues una matrícula, pagues unes mensualitats... I a vegades el teatre costa fer aquest pas perquè sembla una cosa que, com que ho podem fer una miqueta tots, no?
Sap greu.
I una miqueta reivindicar aquests professionals que es fan un fart de treballar, que a més es concentra tota l'activitat ara molt bèstiament en aquests mesos, que potser porten diferents grups de teatre de diferents llocs, a nivell municipal, a nivell també de tota la comarca, i que se'ls ajunta tot ara, que també aquesta és l'altra de dir. No hi ha més formats que estar tot l'any treballant i fer l'obra de teatre a final de curs. Evidentment, jo, com a persona vinculada al teatre i que he fet d'actriu, i, ostres, aquell moment de trobar-se amb el públic és preciós i és màgic, i poder-ho fer en una sala gran, en un teatre, és meravellós, però no és l'única via. Vull dir, el teatre formatiu no és aquell dia, no és el dia de la representació només, és tot el treball que es fa durant tot el curs, i es poden fer altres formats que no sigui tots apilonats en un mes que hem d'encabir 200.000 mostres de teatre, de final de curs, més músiques, més danses, amb dos teatres, que és impossible, no? Llavors, igual podem trobar fórmules.
L'amo del local ha d'estar contentíssim. S'ha de fregar les mans a la primavera.
Però, ostres, la logística és molt heavy, no? I potser, jo què sé, doncs, classes obertes, altre tipus de formats, no? Formats potser més propers, que també és superinteressant, no? Bueno, jo sempre treballant a la Flyhard, no? Reivindico aquest teatre més de proximitat perquè no fer també fórmules d'aquest tipus en el teatre formatiu perquè també la canalla i inclús les famílies entenguin que hi ha molts tipus de teatre, no només el de teatre a la italiana, amb el públic lluny... Vull dir que hi ha molts formats diferents que potser ens solucionarien una miqueta la papeleta. Però no, aquí ho deixo, és un petit, petit suggeriment que endavant.
I té força aquest teatre d'extraescolar...
Home,
de tardes,
jo crec que sí,
de
clar.
Grups amateurs...
Jo tinc la sensació, bueno, ja sabeu, jo soc una reivindicadora màxima del teatre i de tot el que suposa, per això he intentat dedicar-m'hi, perquè trobo que el teatre té una capacitat de transformació, és una eina de transformació i no és un dir, vull dir, jo penso seriosament, primer a nivell personal, perquè jo què sé, qualsevol que hagi fet teatre, vull dir, evidentment hi ha qui l'enganxa més, hi ha potser algú que no li agrada, però a nivell personal hi ha una transformació real, de que tu empatitzes, et transformes, jugues, vull dir, hi ha un viatge intern, hi ha alguna cosa que et passa quan estàs treballant tot això i et pot servir per moltíssimes coses, no? Però a banda també transformació social és evident que hi és, és una altaveu que tenim allà per poder parlar de coses, de com és el món, de com voldríem que fos el món, i en aquest sentit jo reivindico molt el teatre, que al final poc o molt tothom et pot agradar més o menys, i hi ha gent que potser no li interessa, li fa vergonya, però així com jo què sé, doncs per fer teles o per fer dansa artística has de tenir capacitat d'estirar-te i has de tenir flexibilitat i una força i a nivell físic, no? O jo què sé, per tocar l'instrument has de tenir unes certes habilitats o fins que no en saps una miqueta no pots aprofundir. El teatre realment dona una cosa que pots fer teatre més gestual, si tens coses, jo què sé, si a nivell de parlar et costa. Hi ha mil...
Tothom, des del minut zero, no? Més a
tothom
més.
Té la seva... Tothom té capacitat per jugar, per fer teatre. Tots hem sigut nens, ens hem transformat en coses i en aquest sentit jo penso que tothom podria fer teatre i és la gràcia que té que tothom té aquest espai, no?, des de molt a l'inici. I en aquest sentit reivindicar molt la capacitat transformadora que té. I en aquest sentit, doncs, aquí a Vilafranca i a la comarca, de fet, tenim un projecte molt interessant que justament es diu així, no?, La força del teatre, que crec que en veu parlar també algun dia d'aquests.
Sí, fa uns dies amb alguns dels protagonistes i per recuperar el podcast, els dos alumnes del Milà que es van despullar literalment davant del micro explicant la vivència i el que els ha representat a nivell personal i emocional.
I tant, us poso un antecedent una miqueta. Aquest és un projecte que va sorgir des de l'Escola de Teatre d'aquí al Casal de Vilafranca, però que està vinculat en diferents municipis. De fet, fa 4 anys, aquesta era la 4ª edició d'aquest projecte, i és un projecte en el qual diversos professionals del món del teatre formatiu, vinculats a aquesta escola de teatre, acompanyen grups de joves a la creació d'un petit muntatge teatral, perquè és una cosa molt, molt vivencial, no? Són els propis joves els que trien la temàtica d'aquestes obres, què volen parlar, com ho volen fer, quines eines descobreixen que tenen per fer-ho, i tot això s'acaba materialitzant en una mostra que, de fet, tindrà lloc aquest diumenge aquí al Casal al matí, en el qual es trobaran diferents grups i es mostraran el que han treballat, i després hi haurà una taula rodona també per comentar tots aquests temes, com ho han viscut, m'imagino, i els temes que han tractat, perquè no estic molt no sé molt els detalls d'aquest projecte, no he pogut veure altres...
Mira, ha sortit molt, ens van explicar la qüestió de la salut mental.
Sí, sí, sí.
Ha coincidit els diferents grups repartits per diferents municipis que han estat treballant la seva obra.
Sí, sí. Sé d'aquests anys que, pel que m'han explicat, que realment quan tu poses el micro, no?, davant d'aquesta gent jove, que suposo que el primer dia diuen, no, jo què sé, jo no sé de què vull parlar, de cop ens adonem que surten temes molt potents, molt, bueno, molt forts, i que ells tenen ganes de parlar-ne. També és interessant que, com que són conscients d'això, de que tracten temes, no?, que a vegades, també és el que parlem, no?, aquesta eina de transformació, a vegades, com que juga molt amb les emocions, el teatre, a veure, ens pot sortir segons qui, igual et connecta amb alguna cosa que, bueno, que has de saber tractar. Llavors, en aquest sentit, tenen assessorament psicològic de la mà de Oïdes, una assessoria de benestar emocional, que també ajuda, depenent de quins temes es tractin. També tenen aquest acompanyament que trobo que és molt interessant, no?, en aquestes edats que, no?, ja fa un temps que parlem, no?, que hi ha molta problemàtica al voltant de la salut mental d'aquestes edats.
I la relació amb el teu cos, exacte, que encara neguiteja, no et sents còmode... I sí, sí, ha estat tot un revulsiu, segons ens van explicar aquest parell d'alumnes del Milà i Fontanals. Molt sanador i molt satisfets del camí que han fet fins a arribar aquest diumenge.
Doncs sí, sí, aquest diumenge podreu veure. De fet, enguany aquest projecte s'ha dut a terme a Vilafranca, a Sant Sadurní, a Gelida i a Sant Martí Sarroca, també amb la col·laboració d'aquests municipis i també cofinançat per aquests ajuntaments, també pel Consell Comarcal, diria. I aquest diumenge veureu una miqueta aquest resultat d'aquest treball que han fet aquests joves i veureu realment aquesta força que pot tenir el teatre i que combina, jo sempre reivindico molt, però que a banda del que et pugui passar tu també com a intèrpret, no?, del valor que té ja només a una persona que potser no ha fet teatre posar-se dalt de l'escenari, però també sempre buscant l'excel·lència a nivell artístic, dintre de cada nivell, dintre de cada... amb qui estiguem treballant, eh? Però també que sortim una miqueta d'aquella cosa que a vegades ens passa, no?, amb els nens petits o amb la gent gran que fan una obra de teatre i, ai, quina gràcia, mira, es disfressen d'on no sé què, surt un nen que surt i senyala i ja fa gràcia i dius, a veure... El teatre ha d'anar més enllà d'això, vull dir, si treballem amb nens de 3 anys, fem-los fer una obra a nivell adaptada, però que també com a espectadors valorem aquest treball artístic, al final estem fent una cosa que va més enllà de quina gràcia un nen fent riure dalt de l'escenari. No és això. Vull dir, riure, jo ho hem dit moltes vegades, una cosa molt seriosa, és molt difícil, i també posar en valor com a espectadors de dir, ostres, el teatre... també té aquesta doble ressant, no?, això que dèiem abans, com que tothom una mica en pot fer, però no ens hem de quedar només a dir, mira, com que ja surten dalt de l'escenari, ja, fan una miqueta de gràcia, que cuquis que estan, i ja, no, busquem-los-hi al màxim, que el teatre no és només pujar dalt i començar allà a xerrar, a dir un text i sense més, sinó que s'ha d'estar allà posat i jugant, i l'acció de... L'acció és superimportant dalt de l'escenari, no?, i és el que farà que aquesta canalla doncs siguin també uns espectadors del futur que valorin i que posin en valor també la qualitat del teatre, no?
I una última recomanació per a tots aquells que es dediquen a aquest teatre formatiu.
Sí, sí, vaig veure ahir que s'ha posat... Bé, ja fa uns quants anys que ho fan, i ara s'estan a punt d'acabar el termini per fer les inscripcions d'un curs molt interessant que està adreçat a mestres i professors de tot tipus d'educació, infantil, primària, secundària, batxillerat, inclús altres formacions, i el que fan és, sota el títol de les arts escèniques al servei de l'educació, la plataforma Viu el Teatre, que està molt vinculada al Teatre Romea, fan també diferents espectacles durant l'any. De fet, són aquestes activitats que durant tot l'any doncs, porten espectacles i els centres porten els seus alumnes a veure aquests muntatges. No? I alguns docents deien, bueno, ens va molt bé això, però per poder fer un acompanyament d'aquest espectacle, que no sigui només el dijous portem aquest grup a veure una obra i tornem cap a l'institut, com podem nosaltres també tenir més eines per acompanyar-los? I en aquest sentit, doncs, és molt interessant, perquè fan música, percussió corporal, dansa creativa, entrenament vocal, els docents. I segurament que fa que puguin aproximar el teatre als seus alumnes, però alhora ells segur que també adquireixen eines didàctiques, divertides, més de joc, que podran aplicar segurament a totes les classes que ells hagin de donar amb tota aquesta canalla.
I encara es poden inscriure?
Sí, fins al 28 de juny es poden inscriure en aquest curs que es diu Les Arts Escèniques al Servei de l'Educació.
I avui hi haurà estrenes, però comencem amb estrenes... No són estrenes a seques.
A mi, vull dir, me l'han fet, sóc jo. És un teatre important. Tenim carta blanca.
Què vols dir, carta blanca?
Sí, sí, el que calgui, el que sigui, el que es vulgui. Ara és un espectacle diferent. S'ha d'acabar, aquest s'ha d'acabar.
Deia que comencem amb estrenes que no són estrictament estrenes, per què?
Són repesques. Ja sabeu que bastant sovint us porto espectacles que ja s'han estrenat i que els podeu repescar si us els veu perdre. I ara en portem uns, jo crec que podrien ser repesques clàssiques ja del teatre català, però que segur que hi ha algú que encara no les ha vistes i us convido a fer-ho. També és cert que estem en aquell impàs, aquest mes sempre és aquest raro, de que hi ha alguna estrena així potent, però en general la temporada, diguéssim, que va de setembre a juny s'està ja acabant, no? Les obres ja fan l'última quadra i ara entrarem al grec. Vull dir, aquest mes és així una mica, no hi ha moltíssimes estrenes i per això he aprofitat i he portat també aquestes propostes. I aquesta que escoltàvem doncs era Travi, que jo crec que n'hem parlat diverses vegades ja aquí mateix, però que us segueixo recomanant i reivindicant, que és aquest espectacle de l'Oriol Pla, que ell dirigeix... Ell codirigeix i que està acompanyat de tota la seva família, del seu pare, la seva mare i la seva germana, el Quimet Pla, la Núria Solina i la Diana Pla, que són aquesta família de clowns que, a més, són gent que ha treballat al teatre des de sempre. Ells dos, els dos fills, han viscut, han crescut acompanyant els seus pares que fan de clowns, que fan teatre de text, que fan de tècnics, tant de tot. I és una mica una reivindicació, és un homenatge a aquesta pròpia família seva i una miqueta posant en contraposició la visió més tradicional del món del clown, que són els
pares,
els
no?
Pares,
el pare i la mare.
I una miqueta la visió també que enrient-se molt d'ells mateixos dels fills, buscant una cosa, no?, més contemporània, més moderna, més trencadora, i en aquesta lluita, en aquesta dicotomia, no hi ha el joc d'aquest espectacle, que al final va ser una cosa això molt tendra, d'homenatge a la seva pròpia família. Un Oriol Pla que és que a mesura que passa el temps es va reivindicant com un dels actors, és que és una barbaritat aquest home, perquè no sé si heu vist, aquest any va estar aquesta sèrie que la van estrenar, que es deia Yo Adicto, que si no l'heu vist us la recomano, perquè la feina que fa l'Oriol és increïble. O sigui, té una capacitat, a més, si l'heu vist fa de clown, en teatre fa coses molt físiques, després es pot posar a interpretar un personatge i te'l creus amb una sèrie d'una naturalitat que és que es transforma realment en el protagonista d'aquesta sèrie, i és un fenomen, i es fa de goig de veure. I en aquest espectacle, doncs, al voltant de tota la seva família, és realment bonic.
Dona'ns dates i teatre.
Mireu, el podeu trobar al Teatre Romea del 4 al 29 de juny. I es va estrenar fa 6 anys. Vull dir que, Déu-n'hi-do, ha tingut molta vida aquest travi.
Tenim una altra reestrena.
Toc, 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 toc. Com m'agrada ser el teu objecte sexual. Pam. Qui és vostè? Què fa aquí? Vostè no estava de viatge? Vostè no havia de tornar demà? Ding dong. Oi, perdoni. Qui són vostès? Què fan aquí? Vostès dos són idèntics. Tots tres són iguals.
Jo...
Qui són aquests tres que són iguals?
Mireu, ara parlàvem d'una obra de fa 6 anys. Aquesta que parlarem ara fa 20 anys que es va estrenar. És el Non Solum, del Sergi López. Aquesta veu inconfusible, no?
El seu gran èxit, no?
Sí, sí, sí. És una animalada. Que la podeu recuperar al Poliorama del 4 al 15 de juny. És una obra que, de fet, el Sergi López jo crec que mai ha deixat de fer. L'ha anat fent sempre que ha pogut. I el Sergi López és un altre, mira, s'assemblen una miqueta, sense tenir res massa res a veure amb l'Oriol Pla, però sí que és curiós com també, igual que l'Oriol, el Sergi López doncs, va començar fent teatre molt físic, inclús el Non Solum t'adones de tot aquest bagatge que ell té, tots aquests estudis amb teatre físic a l'ECOC a París, un teatre que a més és mig clown, té un punt que s'aproxima al clownesc, però alhora ha fet moltes pel·lícules, a ell, no?, tota la seva trajectòria.
Canes fa 4 dies presentant pel·lícula.
Exacte, fent pel·lícules d'una naturalitat. No vull dir que són aquests actors molt complets que et poden fer les dos extrems, no? La cosa més naturalista i alhora el clown i el fer riure. I el Non Solum realment és una animalada perquè és que ell sol davant del públic i et porta realment per on vol. Una història que és molt petitona i que es fa molt gran i us la recomano molt, fa molt poquet va estar aquí a Vilafranca, de fet de tant en tant va fent gira i m'imagino que ell quan li ve de gust agafa i diu, mira, agafo la jaqueta, les ulleres de sol perquè no necessita massa cosa més, s'endú el tècnic i se'n va fent
mica.
I realment és una meravella aquest espectacle, és molt divertit, amb molt pocs elements es crea tot un món i recupera aquest Sergi López que jo recordava que fa molts anys vaig veure'l una vegada amb el Toni Albà quan feia la Comèdia dels Errors, que van venir els monjos i jo recordo que és d'aquelles vegades, potser no he rigut tant mai a la vida com que amb aquests dos personatges, que és que era destornillant, i amb Non Solum hi ha moments que realment recuperes aquesta bogeria de comencen a sortir personatges dalt de l'escenari, que són ell, que només és ell, i dius, en quin moment, què passarà amb tot això? I sí, es va desenvolupant i és molt, molt divertit.
Està considerat un dels monòlegs més aplaudits del teatre català. Torna al Poliorama amb quines dates?
Mireu, del 4 al 15 de juny.
I tens una tercera reestrena.
Sí, tinc una tercera reestrena. Passa que jo havia preparat tot el guió, jo molt contenta de re-recomanar-vos aquesta obra, que ja n'havíem parlat, però llavors quan vaig acabar-ho tot, miro i dic, sí, gairebé no queden entrades. I vaig pensar, ostres!
Afortunadament per la companyia.
Sí, està molt bé, però clar, sap greu. El que passa que és allò típic, eh? Sempre hi ha entrades així de protocols reservades, vull dir que estigueu al cas perquè igual s'allibera
no?
alguna cosa. Ja pots dir, posa'm a la llista d'espera. Jo crec que és real, vull dir que allò que a vegades penses, ah, no ho faré, feu-ho, si us interessa. És l'imperatiu categòric, aquesta obra de la Victòria Spunberg, que és aquesta dramaturga que ara està en un moment increïble, no?, de la seva carrera. De fet, tenim encara la tercera fuga al Teatre Nacional, a la Sala Gran, que s'acabarà aviat, també, que ha sigut un dels èxits de la temporada.
I aquesta va ser un èxit la temporada passada.
Exacte, sí, recupera l'imperatiu categòric amb la Gata Roca i el Xavi Sáez. Un espectacle que té un fotimer de premis ja, fa relativament poc que es va estrenar. El teatre, la Gata Roca va guanyar el premi a Margarida Xirgu a la millor actriu de la temporada, també el Premi Especial del Jurat del Teatre Barcelona, Premi Butaca, Premi de la Crítica, el Time Out. Vull dir que és un espectacle amb una trajectòria més que consolidada a nivell de premis, també a nivell de públic, i és un espectacle molt bonic que amb aquesta cosa que té la Victòria de tractar un tema bastant dramàtic, és tot el periple d'una dona de 50 anys que ha de buscar-se, ha de canviar de pis, i es va trobant amb tot de personatges masculins que una miqueta s'aprofiten de la seva aparent feblesa, tot tots ells interpretats pel Xavi Sáez, que és un actor que és molt camaleònic, que realment fa molta gràcia, que ell tota l'estona és ell fent tots els personatges. I té aquest punt una mica dramàtic d'una dona amb una edat que ja sembla que ja se t'ha passat una mica tot, i és trist perquè encara queda molt, no?, per viure, però ho fa sempre amb un punt àcid, un punt un humor, aquest punt una mica humor britànic, que fa que passi molt i molt bé aquesta història.
I ara sí, una estrena amb majúscules.
I ets aquí per això dels cèrvols, Maribel?
Sí.
Som-hi!
Això em pot... No, 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 pole.
Mama, es pot saber què fas aquí?
Pots parar amb el Martí Pol!
És la nova obra de la Calòrica.
Home, la Calòrica, si estrenen, n'hem de parlar, evidentment. També afanyeu-vos, perquè són d'aquells que de seguida exhaureixen entrades. Però els tenim ara al Teatre Lliure de Montjuïc, des de res fa dos dies, fins al 22 de juny, amb el seu nou espectacle, que es diu La Brama del Cèrvol, i és una miqueta doncs, a la línia de la Calòrica, d'aquest teatre que té un punt polític, no?, que parla molt de la realitat, de l'actualitat, però sempre ho juguen d'aquesta manera de que actors que fan diferents personatges, inclús un punt així estripat de creació de personatges que acaben sent molt divertits. Si us agrada la Calòrica, segur que La Brama del Cèrvol doncs us encantarà. D'alguna manera també reflexionen ells mateixos sobre la seva pròpia activitat, no? Sobre si una companyia de teatre pot realment canviar el món, però sempre amb aquest punt molt divertit, molt estripat, que segur que farà les delícies dels amants de la Calòrica.
Diuen que és el seu muntatge més ambiciós?
Jo crec que això ho diuen cada vegada.
Cada vegada, no? I estan superant.
Sí. Sí, sí, home, la Calòrica té el seu llenguatge i realment té el seu públic i és una meravella, és una companyia molt potent, que bé, que van... És difícil aguantar el ritme i ells ho fan. Vull dir que... I una mica no parla només això de la incapacitat del teatre contemporani per crear experiències, no? Perquè a vegades, no?, sembla que haguem de canviar, s'hagi de canviar el món, es pot canviar el món o no, des del teatre, però ho fan sempre des d'un punt molt, molt irònic, molt divertit, que segur que us agrada.
Al Teatre Lliure de Montjuïc fins al 22 de juny.
Exacte.
I rapidíssimament, una última recomanació.
Molt ràpid, estan molt poquets dies, estan així bastant amof, els diumenges al matí. És un plaer culpable, un text de Lara Díez Quintanilla amb el Francesc Ferrer i la Marull de Molins, que el teniu al Teatre Goya, així, us dic, amof. És el text guanyador del Torneig de Dramaturgia Internacional del 2022. I és una comèdia d'una parella que estan a punt de tenir un fill, que són molt moderns ells, i llavors diuen, mira, abans d'entrar en aquesta fase... obrim tots els tabús i expliquem-nos les coses i què ens agrada i què no ens agrada, i sembla que no són tan moderns com es pensaven, i a vegades quan fem aquest exercici d'obrir-nos realment surten coses que potser no esperàvem que sortissin.
Estrenada la Flyker, oi?
No, aquesta no.
Aquesta no.
No. S'estrena aquí. Jo tinc la sensació que faran més temporada, això espero, però la podeu tenir, la podeu recuperar això un diumenge al matí, aneu allà al Goya, després feu el vermutet i escolta'm, ideal.
Perfecte.
Déu-n'hi-do, ho hem encabit allà tot,
aquí,
eh?
Tot aquí. Moltes gràcies, Clara. Bon cap de setmana.
Que vagi molt bé. Fins aviat.